jour. Aïe, on peut limiter ses dépenses. Sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, bah, il sera toujours pareil.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Cantar-te tot allò que més m'agrada, poder-t'ho explicar amb una cançó. Petits plaers del nostre dia a dia, allò que em fa feliç i em fa ser jo. M'agrada quan te'n rius, m'agrada quan m'enfado amb tu, m'agrada quan ballem, quan parles, quan em mires, m'agrada un petó. M'agrada l'abraçada d'un amic sincer. M'agrada un got de vi, m'agrada el pa amb tomata, m'agrada un cigarret i la meva guitarra. M'agrada el cafè llet i fer la migdiada al teu llitet. M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com sóc i m'agrada anar on vaig. M'agrada l'aigua clara i el xocolat espès. Tu saps com a mi m'agrada. M'agrada el futbol i fer el gandul a casa, la dona del veí quan surt a la terrassa. M'agrada fer l'amor i fer el poca vergonya amb els amics. M'agrada ser com sóc i m'agrada anar on vaig. M'agrada l'aigua clara i el xocolat espès. Tu saps com a mi m'agrada. M'agrada despertar i trobar-te al meu costat. M'agrada corregir els errors d'un temps passat. M'agrada estar segur que mai és massa tard. Seràs. M'agrada estar segur que mai és massa. I com m'agrada. M'agrada
amb Josep Maria Cano.
En aquesta segona hora de programa seguirem viatjant per Catalunya, coneixent alguns municipis, alguns ports, gràcies a les visites i a les entitats que ja hi treballen. Però abans, el que farem serà fer una mirada general als ports del país, i és que des de Ports de la Generalitat s'esforcen a no només mantenir, sinó actualitzar, modernitzar i adaptar als nous temps les activitats i els establiments portuaris. És per això que aquesta primera mitja hora d'aquesta hora la dedicarem anem a conversar amb el gerent de Ports de la Generalitat, el senyor Joan Pere Gómez. Després acabarem, com sempre, viatjant. Aquesta és una mica el menú d'aquesta segona hora de programa, de la qual, si us sembla, comencem tot just ara a treure'n els primers arguments.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I com dèiem, saludem el gerent de Ports, el senyor Joan Pere Gómez. Senyor Gómez, bona tarda i benvingut.
Molt bones tardes.
Avui amb moltíssimes ganes de saber més sobre la nova llei de ports, de la qual n'hem sabut, n'hem anat parlant en alguna ocasió, però ara n'hem sabut que ja plenament estarà en funcionament i de la qual en coneixem algunes coses, però no les principals línies estratègiques.
No obstant això, sí que és important dir que la vam aprovar el passat 27 de novembre, però que la seva aplicació és d'aquí 3 mesos, eh? Vull dir, ara ha d'estar a l'AMP de publicar, a exposició pública, i per tant, fins d'aquí 3 mesos no serà una aplicació real de l'actual llei, una llei altament demanada. Pensa que va començar des de fa molt de temps i per unes raons o les altres s'ha quedat paralitzada, i per tant estem molt satisfets de que al final haguéssim pogut tirar aquesta llei endavant, i per una dada molt important, amb una quasi unanimitat. Només van haver 4 vots en contra de tots els diputats, per tant vol dir que ha sigut una llei altament consensuada, i el més important, una llei que dona solució a totes aquelles problemàtiques que el sector portuari, ja sigui el sector nàutic, turisme, pescadors, etc., ens demandaven. I per tant, aquesta llei l'havíem d'aprovar sí o sí, perquè hi havia molts dels temes que no estaven resolts, i amb la nova llei sí que els resoldrem.
Per tant, és una llei que el que ve és a fer un capmàs, no?, a fer una recollida, un resum de totes les peticions, les demandes i els problemes detectats, i a projectar solucions de futur.
Sí, mira, potser és una cosa important, no? Aquesta llei diu moltes coses, però podríem resumir-ho que el que farem és, sobretot, que haurà una simplificació administrativa. També tindrem molt clar de que per nosaltres, i això ho dic, és i seguirà sent, i és una prioritat, tot el que és el nostre compromís fer pel medi ambient. Estem capficats a que des de Ports Generalitat, des del mateix govern de Catalunya, farem una lluita, però una lluita, jo he de dir, amb totes les nostres forces en contra de la crisi climàtica. Per tant, per nosaltres això és l'objectiu prioritari. Així com també reforcem la nova llei tot el que és el tema de l'autofinançament. Com tu molt bé saps, i a mi m'agrada dir-ho, el sistema portuari català és un sistema prioritari, és un sistema, diríem, modèlic al món, entre altres coses, doncs perquè ens autofinancem. Tots els recursos que traiem del sector portuari els reinvertim al mateix sector. Ni un cèntim d'euro rebem dels pressupostos generals de la Generalitat. Tot és del que queda amb l'operació. Nosaltres podem reinvertir tot el sector per tindre un sector, doncs, que sempre estem a l'avançada dels temps, no?, i de les seues necessitats, com així també el manteniment i conservació. I tot això ho fem per què? Perquè volem sobretot donar un impuls al sector portuari. Cal pensar que això també ho fem de la mà del sector, per això anem a crear uns consells portuaris d'assessorament, que seran aquests consells els que tota la gent que té alguna cosa a dir al món del port formarà part, i per tant també podran ser escoltats i podran dir la seva. Per tant, resumir això, és una llei que dona solucions a tots aquests dèficits que teníem fins avui i que no havíem pogut donar solució a les noves problemàtiques.
Hi ha 3 idees o 4, totes són bones, però molt potents. Per una banda, simplificació dels tràmits administratius, una demanda de la gent dels operadors portuaris i dels treballadors, no? Simplificar la relació amb l'administració, que sempre es demanda en tots els àmbits, i que aquí Ports serà capdavantera.
Sí, nosaltres per això era una cosa que ens havíem marcat com a objectiu i ho anem a fer. Vull dir, tu penses que al final el nostre usuari, que nosaltres com a empresa pública els tractem com a clients, necessitem que simplificar-los tots els seus tràmits, i per això anem a simplificar-ho de manera ostensible, i estem molt contents de l'aprovació d'aquesta llei.
I aquest projecte de consells portuaris, cada port tindrà el seu consell? Anirà a persones? S'ha definit això o encara...?
Sí, cada port tindrà el seu consell portuari, perquè en definitiva el que anem a fer és que siguin aquells consells els quals tinguéssim a la gent, als agents portuaris, als pescadors, als mercants, segons cada port, tindrem aquella gent que té alguna cosa que dir amb el nostre port, però el que volem és, si em permets, democratitzar encara més els ports, obrir-los encara més a la ciutadania, obrir-los encara més a la ciutat. I, per tant, pensem que aquests consells dels ports ens permetran això, ens permetran també ser d'una forma encara més permeable del que ja érem, amb els diferents interessos portuaris que hi ha a cada port.
I aquest concepte de l'autofinançament, que ja és una realitat que es potencia amb la nova llei i que d'alguna manera sortirà beneficiat aquest autofinançament precisament de l'aposta que es fa per les noves tecnologies, no? Entre altres coses, tot el que s'estalvi en generació d'electricitat pròpia serà sens dubte diners que quedaran per reinvertir en d'altres qüestions.
Sí, evident, però el més important... El més important és que ens ha quedat tots clar el concepte. Per exemple, ara estem fent una sèrie d'inversions importantíssimes, com ara és una inversió que estem fent al port de Palamós d'aproximadament uns més de 4 milions d'euros. Has de pensar que avui en dia, amb les necessitats que podrien haver, sempre algú ens podria dir-nos, de que, home, potser hauríem de ficar aquests diners en altres àmbits de la societat, que jo no dic que no sigui necessari. Però, clar, el gran èxit de l'empresa pública de Ports de Generalitat és que, com que nosaltres el que cobrem són diners de les taxes i els cànons del mateix sector portuari i per llei ens diu que aquestes taxes i aquests cànons que cobrem han de ser diners finalistes, per tant s'han de reinvertir al sector, això ens permet tenir un sistema portuari, diríem, endreçat, modern i, sobretot, que el tenim al dia. Per què? Perquè, si no, ens passaria el típic... que sempre haurien altres prioritats i els ports es quedarien sempre els últims a la cua. I amb això nosaltres el que permet és que podem fer invertir en aquells dics, en aquells molls, en aquells passeixos marítims i podem seguir tenint un sistema portuari modèlic gràcies a que ens autofinancem. Sense aquest autofinançament estic segur que els pantalans i els ports no estarien amb l'estat de conservació que ara els tenim.
Precisament aquests dics i aquestes zones de trencant d'onades són una de les prioritats d'inversió de ports de la Generalitat per mitigar el canvi climàtic?
Sí, nosaltres sempre ho hem dit. El canvi climàtic té moltes vessants, no? Una de les vessants més clares que tenim és aquest, no? Pensa que ara més que, quan parlem del canvi climàtic o la crisi climàtica, que parlem sempre de grans temporals, no és que els temporals ara siguin més forts que abans. El problema és que els temporals ens estan canviant de direcció. I, per tant, a vegades ens agafen, si em permets, amb el pas canviat. Per tant, nosaltres una de les coses que ja estem fent és això, no? És el reforç del dic. Exemples clars com ha sigut ara mateix el que explicava abans, no? El reforç del dic del port de Palamós, que estem al voltant dels 3,6 milions d'euros, com també el port de l'Escala, que en això que estem fent és també, no?, a reforçar aquests dics per lluitar en contra d'aquest canvi climàtic, en el sentit que els temporals que a vegades són més forts. Però també no hem d'oblidar, per fer tot això necessitem tindre dades.
Clar.
I com saben aquestes dades? Per això hem de tindre unes dades que per fer tot això hem de tindre uns estudis batimètrics, hem de tindre el monitoratge de les dades batimètriques, tant de dades climàtiques com de les dades també de batimetria. Amb aquestes dades que podrem tindre a partir d'ara, també podrem saber com podem reaccionar en contra d'aquestes nous, diríem, direccions temporals que a vegades ens ha agafat el pas canviat.
Parlava d'inversions que s'han fet, Port de Palamós, Port de l'Escala, molts altres ports també han rebut inversions per part de ports de la Generalitat al llarg d'aquest any 2019 i les que s'esperen pel 2020, perquè de fet no s'aturen.
No, per nosaltres no es poden aturar perquè, evidentment, com ja explicava abans, si nosaltres som capaços de recaptar els diners dels cànons i de les taxes que cobrem, el que hem de fer és espavilar-nos perquè això reverteixi el sistema. Com a dada, més abans d'explicar quines són les infraestructures que fem el 2020, és important recordar que els ports tenim una facturació de 3,2 milions d'euros diaris. Això estem parlant que de manera directa i indirecta tenim més de 10.000 llocs, estem creant més de 10.000 llocs de treball. Tot això, clar, tot això no podem descuidar-ho. Realment és un generador de riquesa, un generador d'ocupació. I per això nosaltres anem a fer aquest 2020, anem a fer una inversió del voltant dels 7,6 milions d'euros amb infraestructures, equipaments i serveis, així com també accions transversals, no? Perquè no només parlem d'infraestructures, també parlem d'accions transversals, com es marca el pla de ports. Per exemple, les dades més importants, no? El port de Palamós mateix, anem a adequar la llotja de peix, anem a fer la segona fase del dic de Raser. A la zona portuària de Reig anem a fer una inversió també del voltant dels 4 milions d'euros amb el reforç del dic, com també Vilanova de la Geltrú, que anem a fer també tot el tema del dracatge de la Bocana, o si anem a la portuària sud, a Cambrils anem a fer la neteja del Fons Maria, a l'Ametlla de Mar, el reforç del dic de Raser, a l'Ampolla anem a adequar i reforçar el dic de Raser, també a Sant Casa Ràpita farem una escola nàutica, i ara mateix també a les cases d'Alcanar i al Deltebre estem també fent una inversió important en tot el tema de la reordenació de la seva pesquera. Com pots veure, vull dir, nosaltres tenim molt clar que hem de seguir ficant aquests diners al sistema portuari, per tenir un sistema portuari que tingui un bon manteniment, una bona conservació, però sobretot que sigui capaç de poder fer-se, de poder estar al davant de qualsevol cosa que ens pugui passar, perquè si no som capaços d'un sistema portuari avançat, tal com va el temps, ens podria agafar, tal com t'explicava abans, no estaríem preparats i podríem tenir algun susto. Per això també, abans parlàvem també, no, de les diferents actuacions transversals. Com bé vaig explicar l'altre dia, anem a instal·lar plaques fotovoltaiques al sostre dels llotges de peix. Anem a renovar tot el tema dels balissaments, anem a incorporar també a les bocanes del port el que explicava abans, un sistema per captar les dades climàtiques i batimètriques. Anem a millorar els circuits tancats de televisió, electrificar els ports, establir noves cartografies dels ports, entre d'altres. Com pots veure, el que intentem és que aquests 7 milions d'euros estirar-los al màxim. Clar. I que tots els ports puguin tenir les seues inversions que siguin necessàries.
És molt bo quan explicava les inversions, hi ha dos aspectes aquí fonamentals. Per una banda, hi ha les inversions, aquelles coses que no es veuen. Sempre s'acusa l'administració d'invertir els diners en les coses que són més visibles, no? per poder, doncs, d'alguna manera lluir la feina, no? I en aquest sentit, jo crec que és destacable que Ports inverteix molts diners en aquelles coses que no es veuen però que són necessàries i imprescindibles, i que aquest és al cap i a la fi el més important, no? És a dir, no tant fer coses visibles com fer coses que siguin realment útils i que ens mantinguin els equipaments portuaris. Aquestes inversions als espigons i als dics de Raser són precisament en aquesta línia. I l'altra, situar-se com a capdavanters en la mitigació del canvi climàtic, ja no només en mar, sinó també en terra, i per tant fer una aposta ferma per l'autogeneració d'electricitat, probablement de les poques institucions públiques que faran això en tan curt termini de temps.
El govern de Catalunya i, evidentment, Ports de la Generalitat de Catalunya, no podíem ser menys, com explicava abans, ens han proposat que hem d'actuar en contra de la crisi climàtica. Per això, com tu molt bé parlaves, explicaves ara, treballant en tot el tema de l'eficiència energètica. Per això anem a crear tot el tema de les plaques fotovoltaiques als edificis pesquers, que sigui per al seu propi autoconsum. Com que també sabíem que els cofradies avui en dia no és que econòmicament els hi sobri un cèntim d'euro, hem cregut convenient que per ajudar els mateixos, al sector primari, en aquest cas els pescadors, i que també pugui ajudar al medi ambient, doncs que aquestes plaques fotovoltaiques que ficarem al sostre de les cofradies ho pagarem des de Ports. I amb això el que farem és incrementar l'energia renovable, que sigui tota aquesta energia que creem per el seu propi autoconsum, i als pescadors els baixarà la factura de la llum. Ja. I així, inicialment, i això la nostra idea és fer-ho a totes les llotges de pescadors de Catalunya, però inicialment ho farem a 5 ports, no? El port de Roses, Palamós, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, i Sant Carles de la Ràpita. Estem parlant d'inversió de 325.000 euros. Però és que penseu que també és una portuària sud, i també ho farem a la nord, ho dic perquè en aquests dos extrems, perquè hi ha més vent, també estem treballant en un projecte pilot per ficar aerogeneradors als dics. Igual que algun dia vam ficar un faro en un dic i podria haver un impacte visual, també hem de començar a pensar que si realment volem combatre el canvi climàtic i a més volem generar energia que sigui alternativa, en aquest cas eòlica, també hem de ser valents, i perquè no ficar com a projecte pilot uns aerogeneradors no seran grans, que ningú pensi que seran com aquests aerogeneradors que veiem als parcs eòlics de terra, són petits, estem parlant de 10 metres, però també hem de ser valents, hem de saber també allà on els fiquem, perquè si entre les plaques fotovoltaiques que fiquem als diferents edificis dels ports, i a més amb un aerogenerador, som capaços que tota l'energia que necessita el port la puguem generar amb energia neta, escoltem, això penso que tenim una obligació.
No vull deixar passar dues qüestions. Per una banda, tot el que comporta aquesta llei suposarà canvis importants en l'estructura de ports, més enllà de les obres, de les inversions, però l'estructura haurà de canviar o no?
Home, l'estructura el que haurà és de que l'actual treballadors de l'empresa pública i jo mateix com a gerent, que amb la nova llei passarà a ser director general, pues el que passarà és algo tan senzill com que passarem de portar 26 instal·lacions portuàries, passarem a portar 45 ports. Això, com comprendràs, és una feinada tremenda, perquè, per exemple, a la costa del Maresme, pues, a banda dels ports que ara ja portem, pues, a més a més portarem Premià de Mar, portarem el Masnou, portarem el Balís, i aquests ports que ara no els portarem nosaltres, l'empresa pública, passaran a gestionar-se a través de ports de la Generalitat. Això vol dir més feina, i estem treballant ara a veure com som capaços d'adaptar-nos a tota aquesta nova demanda que també tindrem, perquè aquí ara, com a anècdota, si em permets, sí, i ara que no en sent ningú, ara farà 50 anys, van haver moltes concessions que es van donar-se, i quan se van donar fa 50 anys van dir concessió 50 anys vista, semblava que aquests 50 anys no passarien mai, però mira, ja hem arribat als 50 anys, i ara, pues, amb els pròxims 4 anys, ens cauen unes 13-14 renovacions de concessions. Pues clar, això vol dir que ens fica damunt de la taula, sumat també amb tot el que estem fent, que ens ho estem prenent com una cosa, no només ho fem perquè ho diu la llei, sinó ho fem perquè ens ho creiem, tot el tema que és la lluita en contra del canvi climàtic. Això vol dir, pues, que hem de ser ara molt efectius i hem de veure com ens adaptem en aquest nou canvi que ens està ficant la llei, perquè passar de portar 26 ports a 45, pues, vol dir un increment de feina molt notable. Com, si em permets, també, quan parlem de canvi climàtic, voldria també comentar que no només parlem de l'eficiència energètica, també parlem d'una mobilitat sostenible. Per això també han fet tot el tema dels punts de recàrrega dels vehicles elèctrics als 13 ports més importants de Catalunya, que això voldrà dir que de punta a punta de Catalunya es poden anar amb un cotxe elèctric sense cap tipus de problema, perquè tindríem els punts de càrrega elèctrica per poder carregar, això vol dir des de Port Bou fins a les cases d'Alcanar, i també l'electrificació dels ports, una cosa que un dia es parla molt, però que nosaltres ja portem un any treballant, hem de ser capaços de poder electrificar els ports. I en tot això també sumat al que t'explicava abans, amb un monitoratge de les dades batimètriques que es farà a través d'un sistema que instal·larem a les bocanes dels ports per obtenir dades meteorològiques i de climatologia. Permetem que t'insistixi en això, és que és molt important, perquè quan avui en dia tu i jo podem parlar del canvi climàtic, però que jo no soc científic i tu tampoc, me penso.
No.
Tot això com afecta els ports, no tenim dades objectives i que es puguin contrastar. Per tant, hem de començar a ser capaços de recollir dades per saber com això del canvi climàtic a poc ens afecta. I a més, aquest monitoratge de les dades que farem ens donarà la informació per poder reaccionar en un futur immediat en tot el tema de com aquest canvi climàtic ens està afectant avui en dia els nostres temporals costaners.
Per tant, tindrem dades obtingudes de la nostra costa, de les nostres zones portuàries, i per tant absolutament fidedignes de l'impacte que té el canvi climàtic sobre el nostre entorn. Deixi'm preguntar-li sobre la temporada de creuers, que també és important. Jo dic perquè els ports no només són ports esportius o ports pesquers, sinó que també són ports turístics, i en aquest sentit la temporada de creuers, les dades que coneixem és que ha estat una molt bona temporada.
Sí, estem molt contents, estem parlant d'un rècord, un rècord històric, hem tingut un 11% més en passatgers amb les mateixes escales, estem parlant del voltant de 56.000, 57.000 persones, 50 escales de creuers i una consolidació amb 4,1 milions d'euros d'impacte econòmic estimat al territori. per tant, escolta, vull dir que avui en dia un port tan petit com és el de Palamós i el de Roses, que siguem capaços, gràcies, diríem, a la insistència que ha tingut Ports de la Generalitat de dir que volíem que els nostres ports també poguessin rebre creuers, però estem molt contents, perquè estem al costat d'un monstre com és Barcelona, sí. I tot i així Palamós s'ha creat un nom al món portuari. I per això mateix, si em permets,
sí.
Ara mateix, a la primavera, el port de Palamós i el de Roses liderarem l'assemblea de Metcruz, que és una assemblea que se celebra un cop a l'any i que estan totes les companyies de creuers del món, els representants dels ports de la Mediterrània, així com els agents portuaris i operadors turístics, i hem sigut capaços de reunir-los tots en una assemblea general aquí a Palamós, a la Costa Brava, i per tant, per mi una cosa importantíssima és que això el que ens crearà és que farà que la Costa Brava sigui l'epicentre mundial del sector creuerístic. I això no només es va per la Costa Brava, això es vol també per la Costa Brava i pel país de Catalunya. I per tant, nosaltres com a Generalitat estem molt contents que en aquest cas el port de Palamós i Roses siguéssim líders mundials amb l'organització d'aquesta assemblea general, i ens ompli d'orgull de que, bueno, de que tot el món creuerístic vindrà de la Mediterrània, en aquest cas, vindrà a Palamós, a la Costa Brava, a veure com estem treballant. Per tant, podrem vendre els dos ports, però també podrem vendre la destinació i podrem vendre Catalunya.
Doncs queden dos mesos per l'entrada en vigor de la nova llei de ports i, com podeu veure, tenim per davant un 2020 apassionant, amb moltíssimes novetats i amb moltíssimes reformes de cara a futur. Serà un plaer poder-les anar explicant conforme es vagin esdevenint amb en Joan Pere Gómez, fins ara gerent de ports de la Generalitat, i en un futur, doncs, amb un càrrec encara superior. Joan Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. No ens parlem més. Desitjar a tothom un bon Nadal i que l'any que ve sigui un any, si em permets, ple de llibertat.
Doncs si m'afegeixo a aquest darrer desig, i en tot cas ens afegim, de fet, en aquest darrer desig, i en tot cas també bones festes per tota la família de Ports de la Generalitat.
Aquest desembre emociona't amb Fantàsia, l'edició més espectacular del Gran Circ de Nadal de Girona, amb les estrelles del prestigiós Circ de Xina. 43 artistes en el major show del famós circ acrobàtic xinès i orquestra en viu. Del 25 al 29 de desembre a Fontejau. Entrades a partir de 10 euros ja a la venda a signadelgirona.com.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ràdio L'Escala et desitja bones festes i feliç any nou.
Ràdio L'Escala.
M'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Et sa voix ouvre ma voix. Arrive en courant derrière moi. Alam, alam, alam. Il me fait le coup du souviens-toi. Alam, alam, alam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je vois ce qui reste, mes 20 ans pour battre tambour. Je vois s'entrebattre les gestes. toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Alam, 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 et je t'aime de 14 juillet. Alam, 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 de toujours qu'on achète au rabais. Alam, 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 la voiture en voilà par paquet. Et tout ça pour traîner juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
Ja fa unes quantes setmanes que us animem i que coneixem a través d'aquest espai un port de la nostra costa. Fins i tot, algun port l'hem visitat en dues ocasions per donar-li dues mirades diferents, des de la indústria, per exemple, i la sostenibilitat, o bé des de les entitats i empreses que hi treballen. Avui volem fer quelcom de diferent. En lloc de visitar un port, volem visitar tots els ports, buscant, això sí, en ells, un nexe comú, Isabel.
I ho fem des d'una perspectiva global per veure com tots aquests ports afronten el repte d'adaptar les infraestructures portuàries al canvi climàtic. En uns dies on la cimera del clima està posant sobre la taula la necessitat de fer aquests canvis i aplicar aquestes mesures urgents des de tots els àmbits de la societat, des de ports de la Generalitat treballant perquè així sigui. Avui en volem parlar amb Enric Martínez, que és el responsable de la zona portuària sud, qui de fet fa uns dies va oferir una ponència sobre la implementació de la llei del canvi climàtic als ports de Ports de la Generalitat.
Enric Martínez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bona tarda.
Aquests dies que es parla molt i força del canvi climàtic a Ports de la Generalitat, i en concret la zona portuària sud, com totes les altres, també en pateix els efectes i es prepara pel que pugui venir, no?
Efectivament, bueno, més que la zona portuària sud, jo diria que és una de les polítiques estrelles de la Generalitat de Catalunya. És un repte que han tomat, i han tomat, al meu pare, com s'ha de fer a nivell de l'administració catalana. I doncs es va començar amb el tema de la llei de canvi climàtic, que ja sabeu que doncs es va aprovar, tot i que ha estat una mica retallat pel Tribunal Constitucional, però bueno, és una política que haurà de deixar la seva petjada absolutament en tota la resta de polítiques sectorials que impliquin l'acció del govern, i en concret, evidentment, l'acció del govern en política portuària ha de ser un dels motors d'aquest canvi, diguéssim.
Quan parlem sovint amb el gerent de Ports, amb el senyor Joan Pere Gómez, i quan expliquem les novetats que des de Ports de la Generalitat ens expliquen, ens fan saber, sovint van molt lligades a qüestions mediambientals, no? En la sostenibilitat, amb el zero emissions... Però no és només això, va molt més enllà tota aquesta proposta, tota aquesta implementació, no?
Efectivament, és que el primer que hauríem de fer-nos la pregunta entre totes és si realment el tema del canvi climàtic, perquè moltes vegades la gent ho veu com una política ambiental, però hem de pensar que el repte que tenim per davant afecta a molts aspectes, diguéssim, de la nostra vida. Si afectarà a la biodiversitat, al model econòmic, a la mobilitat, a la sobirania alimentària, evidentment a les infraestructures, a l'accés a recursos, és a dir, és molt transversal. Per tant, en polítiques de canvi climàtic hem de pensar que realment el que estem afectant és a tot un canvi de model necessari per poder revertir aquesta tendència que els últims anys, els últims segles, està ja totalment demostrada, deixant a banda el tema de subjectivismes. Llavors, en aquest cas, la política portuària, evidentment, està molt afectada per absolutament totes les polítiques portuàries ara mateix, per les polítiques de canvi climàtic, perdona. Ara mateix, l'altre dia es va aprovar la llei de ports, que doncs implementa tota una sèrie de contingut per poder adequar les infraestructures al canvi climàtic, però no només és la llei, és a dir, després allò s'haurà de desenvolupar via reglamentària i sobretot via a través d'un pla de ports, que podríem dir que són instruments que són portuaris, però hi podríem donar el canvi de nom, podríem dir que són instruments ambientals a aplicar al sistema portuari. Això ho dic una mica en plan de broma, per l'alt contingut que té en referència a l'adaptació de les infraestructures al canvi climàtic i la lluita contra el canvi climàtic.
No és que siguin, qüestions inherents únicament als ports, sinó que són obres, infraestructures que s'han de fer a nivell general i que ports, en aquest cas, implementen ja preveuen implementar de manera avançada. Per què aniria una mica el que diu la llei, no?
Efectivament. La llei ja sabem que moltes vegades impliquen aspectes molt generalistes que després desenvolupen a través d'instruments més de detall, com podria ser el pla de ports. En aquest cas, el pla de ports té unes línies estratègiques totalment bàsiques, que són el tema de la lluita, de la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació al canvi climàtic. Hem de pensar que moltes vegades, quan parlem dels efectes de canvi climàtic, molta gent allò ho relaciona exclusivament a l'increment del nivell del mar. Però clar, a nivell portuari nosaltres tenim una visió molt més concreta de lo que són les problemàtiques que poden venir associades. És a dir, per posar alguns exemples, ja no pot, el tema de l'increment del canvi del nivell del mar no és dels aspectes més importants en quant a afectació de les infraestructures portuàries. Tenim altres aspectes que són igualment importantíssims. Estem notant canvis en els comportaments de les borrasques, estan canviant les direccions d'arribades temporals, la profunditat de les borrasques que ens arriba, el tema del soterrament per transport sedimentari, el tema d'ultrapassament. És a dir, no només és l'aspecte lligat a l'increment d'un centímetre del nivell del mar, sinó absolutament tot un comportament estrany del nostre ecosistema, del nostre medi ambient, que pot derivar en que totes aquelles infraestructures que en un moment estaven dissenyades per a resistir unes pautes de comportament climàtic, doncs no serveixin absolutament per res d'aquí a un horitzó de 20-30 anys. Per tant, la idea és que ens hem de posar al dia. Hem d'analitzar quines són les conseqüències que estan patint els nostres ports i ens hem d'avançar a l'adaptació d'aquestes infraestructures, perquè tant a nivell de vents com de vides, és a dir, no tinguin absolutament assegurades el funcionament, el correcte funcionament de les nostres instal·lacions portuàries.
Això que ha explicat, senyor Martínez, és de molta importància, és a dir, ja fa temps que vostès noten el canvi climàtic, i no només es circumscriu això que diuen de si pujarà 10 centímetres, 15, 50, un metre o dos dits, sinó que fa referència a moltes altres coses. N'he anomenat unes quantes que jo crec que són interessants.
Sí, evidentment. Jo posaria com a exemple, per exemple, l'última borrasca que van tenir important, que recordo que era el 2016, crec. Uh-huh. Ara no tinc memòria si és el 2016 o el 2017, al gener. Van detectar que, per exemple, tota la Costa Brava pràcticament no va patir absolutament res, i va ser la Costa Valenciana i el sud de Catalunya qui va patir les conseqüències més greus, fins al punt de que tenim ports com el port de Sant Jordi que com a resultat d'aquest temporal es va tancar la bocana, és a dir, es va haver de dragar perquè la bocana tenia apenas un metre del transport sedimentari arrossegat per aquest temporal. I bàsicament el que van detectar en aquell temporal és que la borrasca, com ja el Servei Meteorològic de Catalunya ho va manifestar en el seu moment, el centre de borrasca s'havia col·locat en unes latituds que estranyament s'havien vist fins llavors. S'havia col·locat entre les Illes Balears i el nord d'Àfrica, en una zona que no acostumaven a presenciar borrasques tan profundes.
I com es combat això?
L'altre dia, per exemple, arrel de lo que comentava, va sortir un article, crec que era al País, que deia, el titular bàsic era molt escandalós, perquè deia, els huracans aprenen el camí a la península Ibèrica.
Sí, senyor, recordo, vaig veure, té raó.
És a dir, sí que jo crec que els tècnics sí que estem detectant que hi ha certs comportaments que són una mica anòmals o no del tot com es venien acostumant a rebre aquí, l'afectació del clima.
I el que li deia, com s'atura això? És a dir, quines infraestructures cal fer o quines reformes o adaptacions a les infraestructures actuals cal fer per combatre tot aquest canvi?
Jo crec que queda bastant demostrat ja científicament, ja ara no direm el contrari, que hi ha un lligam, evidentment, entre el que és l'increment d'emissions de gases d'efecte hivernacle amb l'escalfament global. I l'escalfament global suposa un escalfament del nivell un escalfament de l'aigua, i aquest escalfament de l'aigua vehicula tot el comportament atmosfèric. Per tant, des del port és difícil que puguem revertir el tema de canvi climàtic. Podem col·laborar, podem ser motors, però el que necessitem és un canvi de model energètic, de model de societat, i per això hem d'incrementar el que és la participació de les energies alternatives, hem de reduir, hem d'anar tots mirant cap a una estructura sense carbono. L'altre dia es va fer la declaració de la Unió Europea d'emergència climàtica, en la qual establia un horitzó del 2050 com a descarbonització total. És a dir, ja fins i tot les normatives que es planteen a nivell europeu ja parlen de descarbonització. És a dir, hem de plantejar-nos que no és un tema que des d'un aspecte sectorial com poden ser les infraestructures o com pot ser la mobilitat es poden entomar si no és amb un canvi global de paradigma social.
Però vostès hi col·laboren en aquest intent de canvi, en aquest intent de transformació, instal·lant carregadors elèctrics, facilitant el reciclatge d'aigües de sentina, procurant que els creueristes, els pescadors, els usuaris del port tinguin al seu abast les eines necessàries com per poder ser sostenibles, com per poder gairebé reduir les seves emissions a zero.
Sí, evidentment. No és que estem aplicant en polítiques, és que tenim el paper i tenim el compromís de ser motors de canvi. És a dir, considerem que no només ens ho hem d'interioritzar, sinó que hem de servir una mica d'exemple per la resta de sectors. És a dir, tenim aquest compromís clar de ser motors de canvi. I en aquest aspecte, ben és cert que encara no està aprovada el Pla de Ports de Catalunya, que implica tota una sèrie d'actuacions en matèria, com he comentat, de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic, però Ports de la Generalitat ho té tan adaptat interiorment que ja ve aplicant aquest concepte. És a dir, nosaltres ja estem aplicant criteris per poder garantir l'autosuficiència energètica, anem a col·locar d'aquí a poc totes les cobertes de les llotges de pescadors. Començarem en una primera fase, però intentem estendre a tot arreu cobertes per a produir energia fotovoltaica, el qual, diguéssim, col·labora en dos sentits. Una, en el tema de la substitució d'energies de carboni per energies alternatives, i la segona, també molt important, intentar ajudar un sector que en un moment donat, amb una despesa important que té energia, doncs, com que aquestes plaques fotovoltaiques proveirien a cost zero per les cofradies, produirien energia gratuïta, perquè és una situació que desenvoluparien directament des de l'administració portuària, doncs ajudaria també a reduir aquesta factura mensual que les cofradies han de fer front i que evidentment doncs implica uns increments de les despeses generals que han de participar del sector portuari.
Per tant, combatem el canvi climàtic, ajudem el medi ambient i ens estalviem uns quants calés a través de les factures de la llum. I, evidentment, també aquí, al marge del reforç de dics, que alguna vegada també m'ha explicat des d'aquí que està previst fer, i les modificacions d'algunes bocanes, precisament per tots aquests canvis que explicàvem ara fa una estona, també em consta que fan una feina de conscienciació de l'usuari del port. És a dir, que hi ha una tasca a través de tríptics, de díptics, de xerrades, d'iniciatives, d'intentar doncs, que cada cop més la gent usuari de port, que no està, diguéssim, sota la seva responsabilitat, però sí que utilitza la seva infraestructura, o la nostra infraestructura, és la de tots, doncs també sigui sostenible, no? Tingui un comportament educat amb el medi ambient.
Sí, evidentment, les polítiques, com a actor polític, com a actor polític i social, que és l'emprendència d'un port en un territori, no ens podem extreure d'aquest paper fonamental de la implicació i el foment, una mica, de les polítiques de canvi climàtic.
Doncs, senyor Martínez, Enric Martínez, responsable de la zona portuària sud, ha estat un plaer conversar amb vostè aquesta estona i escolti'm, bona feina i a disposició pel que puguem ajudar-lo. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies i a disposició per el que vulgueu.
Sostenibilitat, medi ambient, lluita contra el canvi climàtic i ser un model en la implementació de solucions a la mobilitat i a l'energia per lluitar contra aquest clima que cada cop se'ns torna més extrem. Tot això són valors que defineixen els ports de la Generalitat. Avui els hem conegut en aquesta visió global dels equipaments que hi ha al nostre país. La propera setmana hi tornem.
Passegem pel port. Amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I aprofitem aquests dies de sol, aquests dies d'hivern, però que tenen l'escalf de la llum solar per conèixer, per viatjar, per visitar un dels ports de la nostra costa. I avui ens n'anem cap a Tarragona, en concret cap al port de Cambrils, Isabel.
I la passejada d'avui la fem des de la vessant pesquera per visitar i conèixer el seu nucli fonamental, que és, evidentment, la confraria de pescadors. De fet, el port de Cambrils és un port que després de 19 anys, sense tenir subhasta, l'ha volgut recuperar precisament per reprendre aquesta ànima pesquera. I passejant pel port, i passejant per la confraria de Cambrils, trobem a la Clàudia Maseu, la seva secretària. Avui parlem amb ella.
Doncs la saludem. Clàudia, benvinguda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com ens explicava ara la Isabel, el port de Cambrils és un port que ha recuperat relativament de manera recent, fa un parell o tres d'anys, la seva subhasta de peix. Per tant, és un port pesquer que recupera l'ànima una mica, no?
Sí, bueno, feia doncs 19 anys que havíem deixat la subhasta i el juliol del 2017, a partir de l'1 de juliol, després de fer la parada biològica a la modalitat d'arrossegament, es va tornar a iniciar la venda per subhasta. I, bueno, portem ara 2 anys i mig.
De fet, recupereu la venda per subhasta, aquí hi ha molts elements a explicar, però recupereu la venda per subhasta modernitzada, actualitzada, és a dir,
exacte,
adaptada als, sí, nous temps, no?
Sí, 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 i crec que al final és el secret, no?, que perquè hagi funcionat en aquests 2 anys, 2 anys i mig, s'ha agafat la subhasta, però, bueno, no és una subhasta com la que podem recordar dels orígens pesquers, en què hi havia un que cantava, no?, tots els que estaven aquí, sinó és una subhasta electrònica, en què, bueno, hi ha les grades amb els compradors, el peix passa per la cinta, però, a més, surt la imatge del peix més propera en una pantalla, surt a una altra pantalla bueno, tota la descripció del peix, tota la traçabilitat i a més doncs, el preu de sortida i com comença a baixar. Però a més de tot això, que això doncs, fa que la subhasta es pugui agilitzar,
sí,
també es va iniciar que aquesta subhasta fos no només presencial, sinó també per remot. És a dir, que també es realitza la venda mitjançant el portal que es diu Mercapesca, on hi ha compradors que no tenen la necessitat i no tenen la possibilitat de venir presencialment aquí a la llotja, sinó que fan les seves apostes mitjançant internet.
Clar, aquesta és, jo crec que una de les grans aportacions d'aquesta recuperació, no? És a dir, la incorporació d'internet, és a dir, del món virtual al món de la subhasta pesquera, que a poc, pel que hem anat veient, ha anat pujant amb pes específic. És a dir, fa un any aproximadament era el 10%, sembla que a poc la cosa va pujant una mica, no?
Sí, sí, ara aquest últim mes estàvem rondant el 25%, però fa un parell o tres de mesos estàvem al 30% de les ventes. Vull dir, s'està tornant una part molt important de la subhasta. I a més és que ajuda moltíssim perquè fa que no tots els compradors siguin iguals, sinó fa que bueno, que diversifiquem els compradors i les seves peticions també.
De fet, com dèiem, és una subhasta a través de presencial i a través d'internet, de productes d'un sector i d'un port, el port de Cambrils, que és el que avui estem visitant en aquest espai, que compta també amb una capacitat pesquera no molt nombrosa, però sí molt diversificada. Teniu des de barques de rull que treuen, porten doncs orada, lluç, galera, calamar, encerclament també, teniu 7 bots de tresmall, per tant, llenguado, moll, sípia, és a dir, molt producte és el que arriba a aquesta llotja.
Exacte, portem molts tipus de productes. Sí que és veritat que el port de Cambrils es veu més limitat en quant al marisquets per les característiques de la zona pesquera, però sí que ens ajuda molt el fet, doncs, bueno, com deies, tindrà les tres modalitats i dintre d'aquestes tres modalitats doncs, tindrà 13 d'arrossegament, 7 de tresmall i 4 d'encerclament. Això fa que portem diferents tipus de peix. I també és cert que el peix d'aquesta zona, i bueno, específicament ara que estem parlant del tema, el peix de Cambrils és un peix molt valorat, vull dir que això sempre ha anat a favor.
I, de fet, en aquesta reobertura de la subhasta de peix, en aquesta modernització del concepte subhasta, en aquest esforç que va fer ara fa un temps la cofradia de pescadors de Cambrils, hi ha també un altre element que jo crec que és molt interessant, i és el fet d'obrir la cofradia a tota aquella gent que vulgui conèixer el món de la pesca, és a dir, organitzar visites guiades perquè la gent pugui viure en primera persona el funcionament d'una cofradia, el dia a dia d'un pescador, d'un vaixell. Això jo crec que és una de les bones aportacions, no?
Sí, nosaltres ho vam veure important en el moment en el que es va iniciar la subhasta, i ho vam veure important també, doncs, pel simple fet de que Cambrils és una és una zona que bueno, té molts visitants també arrel de la gastronomia. Aleshores, és important que aquesta gastronomia la gaudim, però també que ens sapiguem els orígens. I va ser aquí, arran d'això, on ens va començar a sorgir la idea de fer les visites. A més, parlant amb el Museu d'Història de Cambrils, vam iniciar col·laboracions i vam creure, doncs, que era el moment idoni per tirar-ho endavant. Lo maco d'aquestes visites és que, i el que vam tenir clar des d'un primer moment, és que volíem que no fos algo externalitzat, sinó que volíem mantenir una miqueta l'essència, no? Que realment fóssim nosaltres mateixos que expliquéssim quin és el dia a dia tant de la cofradia com dels pescadors que hi formen part. I això és algo que hem mantingut durant els dos anys, durant els dos estius que ho hem fet. A més, això també fa que quan estàs fent l'explicació, doncs sempre hi hagi algun pescador que s'animi a apropar-se, a explicar alguna anècdota.
És a dir, que té el plus de l'experiència pròpia una mica, no? És a dir, més enllà d'explicar-ho tot, les vivències que d'alguna manera es destilen a través de les explicacions és el que els visitants reben.
Sí. A més, és una cosa que ens agradaria continuar ampliant, i ja et dic, en aquest cas, i si es continua ampliant, evidentment necessitarem una miqueta més el suport del Museu d'Història, però sense perdre aquesta essència. Jo crec que és al final el que agrada a la gent i és el que millor pot transmetre quina és la realitat del sector pesquer.
Dóna la sensació, Clàudia, que el port de Cambrils és un port lo suficientment important com per tenir de tot, però lo suficientment petit com perquè quedi tot molt en família, com perquè quedi tot molt proper, com perquè la gent pugui qualsevol dia o qualsevol cap de setmana de l'any o de l'estiu apropar-se i amb una visita relativament petita, és a dir, de no caminar ni molta estona, poder veure realment com funciona un port pesquer, com treballa un pescador, com es du a terme una llotja, i a més explicat en primera persona. És el que direm un port cucató, no?
Sí, exacte. Realment, quan entren a la subhasta, hi ha moltíssima gent que es sorprèn, no?, de lo petit que pot arribar a ser, i sí, realment, el port de Cambrils és un port petit, i la llotja de Cambrils és un edifici també molt justet, que inclús nosaltres i pescadors i això sempre es queixen, no?, de que ens falta una miqueta més d'espai. Però bueno, també és veritat que això també té el seu encant. I això fa que estiguem tots més juntets, tot fa que ens coneguem tots, no?, també.
I escolta'm, el dia a dia el teu dia a dia, el dia a dia de la secretària de la cofradia, en aquest cas, com hem vist en algun altre cas, no gaires, però com hem vist en algun altre cas de cofradia a Catalunya, en el cas d'una secretària, quin és una mica? Com et van rebre? Quina és la relació que tens amb els pescadors? Un món molt particular.
Bueno, jo abans d'entrar a treballar aquí no tenia cap protector pesquer. Jo sóc advocada i bueno, el sector del mar, doncs ben poc, no? Ben poc al dia a dia de lo que, com la majoria, mengem a casa i poc més. Però és un sector encantador. La veritat que són molt exigents, són soferts. Jo entenc que tenen una feina dura en certs moments, i llavors això fa que ells també demanin aquest esforç, no? Però a la vegada són com una família, són com una petita família, i tothom es recolza en moments més durs, tots estan un al costat de l'altre. Vull dir que és un sector molt maco.
Em quedo amb el concepte, són exigents. És a dir, com que la seva feina és dura, com que el seu dia a dia és complicat, ells exigeixen també una resposta similar a l'esforç que hi fan a la seva feina.
Bueno, sí, al final és la sensació que jo puc percebre. Potser ells em dirien, no, que després donen molt de marge. Però sí que és veritat que també ho entenc, no? És a dir, es passen moltes hores al mar, faci bon temps o mal temps, de vegades per poca cosa, per una recompensa molt baixa, doncs, bueno, també és normal que quan arriben a terra, doncs, vulguin trobar-se tot preparat i demanin aquest esforç que entenc que ells també et tiren endavant.
I la teva rebuda bona, és a dir, clar, tu venies de fora, tot requereix un aprenentatge, però clar, quan ets nou en un sector tan concret i amb tanta història com el de la pesca, doncs a vegades aquest aprenentatge no és fàcil. A tu et va resultar fàcil i la rebuda va ser positiva o no?
Doncs sí. A mi em fa gràcia perquè de vegades us imagineu que la resposta pot ser una altra, però la rebuda va ser molt bona. Em van tractar molt bé des del minut zero, van ser molt comprensius en el fet de que, bueno, que jo coneixement sobre el sector en tenia ben pocs.
Escolta'm, vull acabar d'alguna manera convidant a la gent a que s'apropi al port de Cambrils i a que participi d'aquestes iniciatives, d'aquestes rutes, d'aquest coneixement del port pesquer, no? Que la gent s'animi a apropar-se al port i a conèixer el dia a dia del món de la pesca, no? Clàudia Masdeu, secretària de la Cofradia de Cambrils, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos ensenyat el port a través de la Cofradia. Fins a propera.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat. Un plaer.
I avui hem conegut a la Clàudia Masdeu i a través de les seves vivències i les seves experiències una mica més del port de Cambrils. Us recomanem que el visiteu, aquest i tots els ports de la nostra costa. Aprendreu i retrobareu segur una part de la nostra història. Nosaltres la setmana vinent hi tornem a passejar per un port.
Passegem pel port amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
Us havíem promès el programa d'avui viatjar molt per Catalunya, i ho hem fet. De fet, ho hem fet gràcies als equipaments portuaris que hem conegut i que ens han permès, a més, conèixer la tasca que s'hi fa en el seu interior. Nosaltres demà tornarem al darrer programa de l'any. El farem aquí, al Far, en directe, repassant, com estem fent aquests dies, les principals xerrades que hem mantingut al llarg d'aquesta temporada. A les 4, a la vostra ràdio local.
El Far, el Far.
Ràdio L'Escala us desitja bones festes.
Un detall, un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i L'Escala. Bones festes.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pinto manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
When I was younger, my daddy told me I would never, never amount to nothing special. He'd come at me from every angle. He'd say, you're the last thing I wanted, the last thing I need. How am I gonna answer when my friends tell me my son was kissing boys in the street? My son was kissing boys in the street. He tried to change me, say I'm embarrassing my country.
Ràdio L'Escala desitja bones festes i feliç any nou.